Tot el que sentireu en aquest programa ha passat. Els fets i els llocs són reals. Alguns diàlegs estan dramatitzats, però el seu contingut consta en documents o surt de testimonis que eren al lloc dels fets. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats. Relatem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.
El dissabte 27 d'abril del 2013, milers de persones celebren al Monte Huelva una festa dedicada a la Mare de Déu del Rocío. Als voltants de la plaça de l'Església s'hi respira un ambient alegre i despreocupat. Mentre els veïns de la població conversen amb els seus amics i familiars o canten cançons a la Mare de Déu, un home i la seva filla de 8 anys són assassinats a ganivetades.
Hola a tothom, sóc Carles Porta. Gràcies per escoltar-nos. En una zona on la religió pesa molt, es produeix un doble assassinat que trencarà el poble pel mig. Les passions i la raó absoluta dels que creuen tenir sempre la veritat no ajudarà. La investigació del doble crim del Monte va ser llarga i complexa. Els encarregats del cas es van trobar que hi havia poca gent disposada a col·laborar i van passar molts mesos fins que algú va decidir revelar un detall important. Intentarem posar llum a la foscor. Comencem.
If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker. We kill the flame.
Crims. Per què matem?
Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker. I'm ready, my lord.
El relat dels moments foscos de la nostra societat. Crims, amb Carles Porta.
La devoció mariana juga un paper important en la vida cultural i social del Monte, un municipi de 24.000 habitants que queda a mig camí entre Sevilla i Huelva, a uns 100 quilòmetres de la frontera amb Portugal. Moltes de les festivitats locals del Monte estan dedicades a la Mare de Déu del Rocío, la imatge de la qual està en una aldea que forma part del mateix terme municipal, però a uns 15 quilòmetres del poble. La més famosa, i que se celebra precisament allí, en aquella aldea, és la Romeria del Rocío, que atreu cada any centenars de milers de persones. Aquesta festa religiosa s'acostuma a celebrar a finals de maig o principis de juny, i sempre en cap de setmana. La setmana anterior a la Gran Romeria, els devots van sortint de diferents parts de l'estat espanyol en direcció a l'ermita del Rocío. Molts d'ells, sobretot els que estan més a prop, fan el trajecte a peu o en cavall. D'altres van en carros estirats per bous que s'engalanen amb flors i teles brodades. El viatge és tota una experiència en si i no hi falta la música.
El gran paraíso donde vive la Madre de Dios, patrona de Almonte y reina del universo por los siglos de los siglos.
Quan per fi arriben al seu destí, les germandats religioses van passant una per una pel santuari del Rocío per resar-li una oració a la Mare de Déu. Per la gran quantitat de germandats que peregrinen al Rocío, més de 100, això s'allarga des del divendres a la tarda fins al dissabte a la nit. L'endemà, diumenge, se celebren dues misses, una al migdia i l'altra a les 11 de la nit. I després, ja de matinada, es fa el famós Salt de la Reixa, en què un grup d'habitants del Monte salta la tanca que protegeix la imatge de la Mare de Déu i aleshores comença la processó.
Sobre el hombro de los romeros la Virgen sale, ya sale.
La Romeria del Rocío és la festa més famosa del Monte i el motiu pel qual molta gent coneix aquell poble de Huelva. Però l'any 2013 es va convertir en el centre de totes les mirades per un fet que no tenia res a veure amb el Rocío. S'hi va cometre un doble assassinat. El 27 d'abril del 2013 va caure en dissabte i, com es fa l'últim dissabte de cada mes, els habitants del Monte celebren la Sabatina, que és una altra festa dedicada a la Mare de Déu. Aquell dia, després de la missa tradicional de les 9 del vespre, la celebració es va allargar durant unes hores a l'exterior de l'església municipal i als carrers adjacents perquè era l'última vegada en 7 anys que la figura de la patrona municipal seria al centre del Monte. Després de 9 mesos, havia arribat l'hora de tornar-la al seu santuari. Com passa amb el Rocío, bona part dels ciutadans del Monte es van abocar a la celebració de la Sabatina. Però una de les protagonistes de la història d'avui, Marianela Olmedo, va preferir quedar-se a casa. Hola, Lídia Orriols.
Hola, Carles. Marianela Olmedo és una dona de 37 anys, casada i amb una filla de 8 anys. En aquell moment no feia ni un mes que la Marianela s'havia separat del seu marit, el Miguel Ángel, a causa d'una infidelitat. Tot i que no havien signat el divorci i que mantenien una bona relació perquè tenien una filla en comú, ella vivia en una casa de lloguer. El motiu de la separació va ser que la dona tenia una relació extramatrimonial amb un company de feina de tots dos, un home que es diu Francisco Javier.
El dissabte 27, la Marianela surt de la feina a les 10 de la nit i no vol ni sentir-ne parlar de festa, perquè està cansada, però sobretot perquè sap que al poble hi ha gent que la critica i que la mira malament perquè diuen que ha trencat una família. Per tant, prefereix sopar a casa amb el Francisco Javier, lluny de mirades indiscretes. Segons han quedat, ell s'anirà a dutxar a casa dels seus pares, perquè de moment no viuen junts, i després anirà a comprar el sopar per tots dos i a llogar una pel·lícula del videoclub. El menú de la nit són cargols i allullas, un pa típic del Monte. La pel·li que volen llogar, El príncipe de Pèrsia. El Francisco Javier arriba a casa de la Marianela més tard del previst, poc abans de les 12 de la nit, i se la troba en una actitud estranya. La dona està estirada al sofà, tapada amb una manta i tremolant. Li diu que està molt preocupada perquè des que ha sortit de la feina no ha pogut parlar per telèfon amb el seu marit ni amb la seva filla.
Aquella nit, el marit de qui s'estava separant, el Miguel Ángel, havia d'anar a una pizzeria del poble amb la filla. Per això, en un primer moment, la dona no s'havia preocupat perquè pensava que no li agafava el telèfon perquè devia haver-hi molt de soroll al local i no l'havia sentit. Però a mesura que ha anat passant el temps i no li ha tornat la trucada, la Marianela s'ha anat posant nerviosa. Si estigués el Miguel Ángel sol, entendria que la ignorés, perquè ja no estan junts. Però l'home està amb la seva filla de 8 anys i tem que els hagi passat alguna cosa.
Quan li explica tot al Francisco Javier, ell li diu que els torni a trucar, però continua sense obtenir resposta. La Marianela decideix tornar-ho a intentar quan falten pocs minuts per la 1 de la matinada i, de nou, l'únic que sent és la veu metàl·lica del contestador automàtic. La Marianela dorm molt poc aquella nit perquè no deixa de donar voltes a l'estrany silenci del seu marit. Tot i això, aconsegueix tancar els ulls una estona quan ja ha sortit el sol i s'acaba llevant a les 12 del migdia. Com es temia, veu que no ha rebut cap trucada del Miguel Ángel, però no es dona per vençuda i marca per enèsima vegada el seu número de mòbil. Una vegada més, l'home no dona senyals de vida. Desesperada, la Marianela truca al Francisco Javier, que ha marxat de matinada, i li demana que passi per casa del Miguel Ángel per veure si la seva filla està jugant a la plaça del davant, com feia cada diumenge. Una estona després, quan li sona el mòbil, a la mare se li atura el cor durant una mil·lèsima de segon, pensant que per fi podrà parlar amb la seva filla. Però no és el seu marit qui la truca, sinó el Francisco Javier, i li diu que no ha vist la nena, però que hi havia una finestra de la casa oberta. A la tarda, la Marianela ja no pot més i agafa el cotxe per apropar-se a la seva antiga vivenda. Quan arriba al número 3 de l'Avinguda de los Reyes, en un barri humil de nova construcció, comprova el que li havia dit el Francisco Javier. Està plovent, però la finestra encara continua oberta. Primer, la dona prova de tocar el timbre, però passen uns minuts i ningú li obre la porta. Per això, com que encara té claus, entra i des de la porta crida la seva filla. Aquesta vegada tampoc obté resposta, però no s'atreveix a passar més endins. Pensa que potser no hi són, o que potser el Miguel Ángel no vol parlar amb ella. Al cap i a la fi, la ferida de la separació encara és massa recent. La Marianela es convenç a ella mateixa que ha de respectar la intimitat del seu marit. Per això, deixa a l'escala el paraigua i les mitges que li ha portat a la seva filla per anar a l'escola l'endemà i torna cap a casa. Per reconstruir aquest cas, hem parlat amb una periodista d'El Monte que l'ha investigat a fons i que ha entrevistat alguns dels implicats. Es diu Rocío Castrillo i l'any passat va publicar un llibre en què explica tots els secrets d'aquesta història. O, bueno, els coneguts. De moment, ens guardem el títol, ja veurem per què. Continuem amb el que va passar el dilluns 29 d'abril, quan feia gairebé 2 dies que la Marianela no podia parlar amb la seva filla petita.
El lunes, por la mañana, al darse cuenta de que ni el padre ha ido a trabajar, ni la niña ha ido al colegio, pues ya se alarman. Ella llama a su padre, Marianela, y le dice... El padre tenía llaves de la casa de donde vivían Miguel Ángel y la pequeña María.
Després de rebre aquesta trucada, el Mariano, el pare de la Marianela, va a l'Avinguda de los Reyes a comprovar que el seu gendre i la seva neta estiguin bé, però aviat veu que ha passat alguna cosa.
Al llegar me topé con un conocido, Juan el Cartabón. Mi mujer se quedó en la calle y yo subí como de costumbre. Cuando me faltaban 5 o 6 escalones me eché a temblar, porque la puerta de arriba estaba abierta y mi yerno siempre la cerraba. Me asomé al interior y descubrí el pasillo cubierto de sangre. Había una luz encendida, la única en toda la casa. El resto estaba oscuro.
Aleshores, l'home entra a l'habitació principal i no es pot creure el que veu.
Entré al dormitorio matrimonial y allí encontré al pobrecito Miguel Ángel enterrado en un charco de sangre, con su carita mirando al otro lado. No me fijé si llevaba ropa porque no me atreví a acercarme. Solo vi que estaba enterrado en sangre.
En aquell moment, el Mariano només pot pensar on és la seva neta.
¿Dónde está mi niña? ¿Dónde está? Me preguntaba. Tiré para su habitación y la encontré en el suelo, detrás de la puerta. Me agaché y toqué su bracito. Lo tenía tieso, igual que sus manitas. No conseguía ver su carita porque la luz estaba apagada. La dejaron colocadita de canto, tapada con un paño. Lo retiré un poco y vi una mancha negra muy grande en su cuellecito y todo el pelo lleno de sangre. Supe que estaba muerta. Salí corriendo escaleras abajo y casi me mato. La Guardia Civil ya había llegado y yo, atacado de los nervios, gritaba que había matado a mi niña y después se mató él.
La tarda del dilluns 29 d'abril, l'Avinguda de los Reyes, a l'alçada del número 3, sembla un formiguer de gent. Es disparen els comentaris que es converteixen en rumors i especulacions. El que ha pensat el pare de la Marianela també els ha passat pel cap a alguns veïns del Monte i el rumor acaba arribant als mitjans. L'agència EFE publica això.
Los cuerpos de un hombre de 39 años cuya identidad no ha trascendido y de su hija de 8 han sido hallados muertos en una vivienda de la localidad de Almonte, Huelva. La subdelegación del gobierno ha asegurado que todo apunta, según las primeras investigaciones de la Guardia Civil, a que el hombre habría matado a la menor y posteriormente se habría suicidado.
Per la complexitat del cas, les autoritats de la Palma del Condado, seu del Partit Judicial de la zona, demanen que s'encarregui el cas a un equip especialitzat de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil, la UCO. La Comandància de Huelva també demana que l'Equipo Central d'Inspecciones Oculares, l'ECIO, faci la inspecció de l'escena del crim. Aquest grup és una mena de CSI a l'espanyola.
Els tècnics de Lecio arriben al monte a les 2 de la matinada del dilluns 29 al dimarts 30 d'abril del 2013. Sense haver tingut temps ni de deixar les maletes a l'hotel, van al número 3 de l'Avinguda de los Reyes i només entrar al domicili de les víctimes observen que hi ha moltes restes de sang. Al passadís hi ha unes petjades que semblen d'un adult i unes altres d'un menor. Les dues venen del final del passadís on hi ha el dormitori principal.
Pues la verdad es que nosotros vemos muchas cosas por nuestro trabajo, vamos a muchos levantamientos y vemos muchas muertes. Yo he de reconocer que a mí esa escena me sobrecogió. Una escena compleja, la sangre en las paredes, de muchos tipos, impregnación, desalpicaduras, la habitación en la que estaba el padre sobre un charco de sangre. La verdad es que, hombre, la escena era, se antojaba complicada y dura.
Els forenses localitzen el cos de Miguel Ángel estirat de cap per avall, despullat i sobre un bassal de sang. D'aquesta manera, poden veure clarament que a l'escena, entre els omòplats, té una ferida poc profunda, que és com una lletra X. Segons els experts, més enllà del que signifiqui aquesta ferida, que ja ho veurem més endavant, això demostra que en aquella casa no hi ha hagut cap parricidi, perquè la víctima no es podria haver ferit a si mateixa en aquella zona. Per tant, la primera versió dels fets, que el pare hagués matat la nena i després s'hagués suïcidat, queda ben entredit. Per la quantitat de sang que hi ha a terra i a les parets de l'habitació, els forenses creuen que abans de morir hi va haver una baralla allí mateix, a l'habitació, i que no portava roba perquè segurament havia sortit de manera precipitada de la dutxa.
Les petjades de sang també aporten algunes pistes als investigadors sobre com es van desenvolupar els fets. Les que semblen d'una persona adulta, que no poden ser de Miguel Ángel perquè va morir a l'habitació i estava despullat, els forenses creuen que són de l'assassí. I el fet que l'individu no entrés a totes les habitacions els fa pensar que el crim va ser premeditat, és a dir, que l'autor va accedir al domicili amb la clara intenció de matar el pare i la filla.
Aquest detall, per si sol, no permet als investigadors descartar el mòbil del robatori, però a priori tampoc els sembla que s'hagin endut res, perquè no hi ha calaixos remenats ni armaris oberts. A simple vista, a més, creuen que la porta principal no està forçada. El pare de la Marianela diu que se la va trobar oberta. Les altres petjades que troben a la casa, les més petites, van des de l'habitació principal fins a la cuina i a l'inrevés. I també es dirigeixen al dormitori de la filla del Miguel Ángel, d'on no en tornen a sortir. Allà hi ha el cadàver de la nena de 8 anys, parcialment tapat amb una manta i amb un vestit rosa posat.
En aquell espai no hi ha tants signes de baralla com a l'habitació anterior. Ara bé, els tècnics els sorprèn que, malgrat que a terra hi ha diverses taques de sang, on realment n'hi ha més és el llit de la nena. Aleshores, es pregunten si ella es va aixecar i va caure morta o si l'assassí la va moure quan ja no respirava.
En la mateixa habitació, darrere d'una calaixera, hi apareix un ganivet de cuina amb el mànec verd que no té restes de sang. El va utilitzar algú? I per què? El detall que més desconcerta els investigadors és la quantitat de punyalades que hi ha als cossos de les víctimes.
Nos encontramos con una agresión con múltiples lesiones. 49 en el caso de Miguel Ángel, 105 en el caso de María Domínguez Olmedo, ¿no? De todas esas lesiones, en el caso de Miguel Ángel tan solo hay dos directamente mortales y en el caso de María Domínguez Olmedo prácticamente ninguna. Permítame la expresión, pero esto era un pollo sin cabeza dando puñaladas. Ahí hay miedo, ahí hay pasión, ahí hay una emoción fuera de control. Si a eso le añadimos pues esa erosión en la espalda de Miguel Ángel, esa pues un poquito ahí tienes pues muchos datos para conceder un caràcter passional a l'execució del crimen.
En total, les víctimes tenien 154 ganivetades, però en un primer recompte els forenses en van trobar 151. La periodista Rocío Castrillo diu que aquest és el nombre que va quedar a la memòria col·lectiva dels veïns de la població i que per això va decidir titular el seu llibre 151 cuchilladas.
Igual que els forenses, els agents de la UCO també apunten el crim passional com el més probable perquè posen més èmfasi en el fet que la nena assassinada estava tapada amb una manta. Aquest que sentireu és el capità de la Guàrdia Civil encarregat de la investigació.
Y la niña se la encontraron tapada con una manta. O sea, ¿por qué tapas con una manta? Nos da la sensación, pues, como que puede tener vergüenza, como de anulación, como me conoces. Bueno, es lo que nos hacía pensar que pudiera haber sido un crimen pasional.
En la inspecció ocular, tot i que no es troba l'arma homicida, els tècnics de Lecio sí que recullen algunes mostres que consideren interessants. La casa té dos lavabos, un al dormitori principal i l'altre al passadís. Doncs del segon, n'agafen una tovallola ensangonada que hi havia sobre la pica i que tenia la marca d'un ganivet, com si l'assassí hagués netejat l'arma després de matar el pare i la filla. Els experts també s'emporten el pany de la porta d'entrada per buscar-hi signes de forçament i fan fotografies de les petjades que hi ha a terra i d'una empremta que troben en un interruptor de la llum. Creuen que l'empremta s'ha deixat amb un guant tacat de sang. Els investigadors no ho tindran fàcil. Això és el que explicava el capità de la Guàrdia Civil.
El ambiente que rodeó las actuaciones fue de los más complejos que he tenido la ocasión de conocer durante mi ya dilatada experiencia como investigador. La gente se comportaba de modo hipócrita y los testigos incurrían en frecuentes contradicciones. Hubo personas que declararon 5 o 6 veces y no sostuvieron los mismos términos en ninguna de las ocasiones. Nos encontramos, además, con un factor sorpresa, la Virgen del Rocío, cuya sombra planeaba sobre cualquier cuestión que emprendiésemos. Algunos vecinos llegaron a pararnos por la calle para decirnos: «Encontraréis al asesino cuando la Virgen quiera y en el momento que ella disponga».
Això que heu sentit consta al llibre de la Rocío Castrillo. Però al monte la gent no només era desconfiada amb els policies.
En ese tiempo había un ambiente de miedo, de incertidumbre. La gente se dedica a poner rejas en las ventanas de las casas y desde luego se crea un ambiente como de racismo. O sea, la gente culpa pues a rumanos, a individuos del este de Europa, a moros. Uno de los nuestros, no. Ese es el resumen de aquel año. Nadie estaba pensando en que una persona de Almonte hubiese cometido semejante atrocidad.
En un principi, els investigadors no descarten cap possibilitat.
¿Qué es lo que se suele hacer cuando se inicia algo de esto? Pues tratamos de averiguar cuál es el entorno más cercano de las víctimas, entorno personal. También realizamos gestiones de cuál es el entorno físico, o sea, dónde han sucedido los hechos, quiénes eran los vecinos que han podido ver algo. Y, por supuesto, lo que hacemos es tratar de obtener lo que llamamos registros técnicos, que son todo tipo de cámaras que hayan podido grabar alguna situación de interés. Solicitamos también a las compañías telefónicas que nos aporten todas las comunicaciones que se han realizado próximos al lugar donde se han realizado los hechos, ya que tanto las cámaras como las comunicaciones telefónicas para nosotros son piezas completamente clave, son hechos que 100% han sucedido. Los testimonios de la gente son, obviamente, son testimonios veraces, pero es difícil que meses después o años después o 4 años después la gente se acuerde de todo al minuto, eso es muy difícil. Pero sí que lo que solemos realizar es reconstruir la realidad a través de registros que son técnicos, son 100%, y tratar de construir el puzzle. Entonces, digamos, eso fue un poco el inicio que tuvimos de la investigación.
Els registres telefònics mostren que el Miguel Ángel, l'home assassinat, no va agafar el telèfon quan la Marianela li va trucar a les 22:18 del 27 d'abril. Per tant, els investigadors intenten descobrir què va passar just abans.
Que la niña, cuando sus abuelos, estaba con los abuelos en torno a las 10 menos 20 aproximadamente se acercaron a casa de Miguel Ángel, ya que iba a pasar el fin de semana con él. Dejaron a la niña en la casa y en la casa se encontraban 2 personas. Se encontraba Miguel Ángel y se encontraba un amigo, otro compañero de Mercadona, Castañeda, que estaban viendo un partido de fútbol. Unos 5 minutos aproximadamente antes de acabar el partido de fútbol, Castañeda bajó, se fue a su casa
Antes de que Francisco José Castañe del partido de fútbol, ¿recuerdas si Miguel Ángel estuvo comiendo con algunas personas?
Estuvo comiendo con cuatro amigos. Uno de ellos fue Castañeda, José Rivero, y bueno, cuatro amigos. Y fue cuando se comunicó con los abuelos de la niña y quedaron en que él ya se iba a dirigir hacia casa, ya que cuando ellos quisieran, que podían llevarle a la niña. Entonces fue acompañado con Castañeda y fue cuando estuvieron pues viendo el partido de fútbol, esperando a que llegara la niña. El plan que tenían era ir a cenar a una pizzería en Almonte, por lo que Castañeda decidió que, bueno, como si iban a estar el padre e hija solas, pues que él prefería marcharse a casa.
Aquest amic del Miguel Ángel és l'última persona que el va veure en vida, a part de la seva filla i de l'assassí. Segons explica la Guàrdia Civil, ell va marxar del pis cap a 9:45. Aquesta dada, sumada a la dels registres telefònics, fa pensar als investigadors que els assassinats es van cometre entre 9:45, les 21:45 i les 22:18, que és quan truca la mare i el pare ja no agafa el telèfon. Suposen que perquè ja és mort, però intentaran corroborar-ho amb registres tècnics. Més coses de la investigació.
Els agents de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil comencen a treballar en el cas convençuts que l'assassinat del pare i la filla és un crim passional. Per això, el primer que investiguen és l'entorn directe de les víctimes.
Nosotros nos centramos en un primer lugar, a nadie se le puede escapar. A simple vista, todo el mundo ve que es un crimen pasional. Por lo tanto, nosotros, bueno, no sabíamos qué problema podía haber en este sentido, por lo que empezamos a investigar la posibilidad de que su mujer hubiera podido haber, bueno, pudiera tener algún tipo de conocimiento de lo que estaba sucediendo, sobre todo porque 20 días antes había abandonado el domicilio, por lo que se inició una primera, bueno, línea de investigación en relación con la mujer. También, obviamente, con el novio de la mujer, claro.
Escoltem com van anar els primers interrogatoris. Ho explica el capità de la UCO encarregat de la investigació.
Que, bueno, en los primeros momentos la madre decía una serie de contradicciones, que si había ido a la casa, pero que no había subido arriba, que había entrado, había visto que no estaba mojado y había llovido. A nosotros al principio nos extrañaba, bueno, pues quizá la madre haya visto algo, o sabía algo más. Como tampoco nos lo dejaba muy claro, a una vecina le dijo, yo estoy segura que antes de ver los cuerpos, yo estoy segura de que mi hija le ha pasado algo, de que mi hija puede estar muerta. O sea, había una serie de contradicciones que en un primer momento nos sorprendían.
La mare de la nena és la primera sospitosa? I el seu amant? Tots dos treballen al Mercadona.
Se comprobó que estas personas, supuestamente, estaban trabajando en el Mercadona, salían a las 10 y algo. Bueno, observamos las cámaras de Mercadona, observamos que la mujer, hay una imagen justo, creo recordar que era las 22:06, saliendo por la línea de cajas. El resto de trabajadores pues también salen en las imágenes. Su pareja salía en torno a las 9 en las imágenes. Bueno, pues, no había nadie que nos dijera que su mujer o su pareja estaban fuera de Mercadona. Estamos hablando de los primeros días de la investigación.
Ja us hem dit que la Guàrdia Civil pensa en un crim passional, però com que no tenen cap pista en aquest sentit i com que la mare i l'amant sembla que tenen una coartada, que és que estaven al supermercat treballant, investiguen altres mòbils possibles.
Sí, des d'un primer moment se descartó el robo, principalmente porque no se robó nada. Entonces, bueno, no hay nada.
¿Crimen de índole sexual también se descartó?
Crimen de índole sexual a través del forense, no descartó la violación o de la niña. Y bueno, ni siquiera se entró en todas las estancias. O sea, digamos que quien entró a hacer lo que tuvo que hacer y se marchó. O sea, quedaron sin varias estancias, sin ninguna pisada. Quedó la cartera, no se llevó en dinero, había una hucha, no se llevaron dinero, o sea que digamos que se descartó desde el primer momento el robo.
Per investigar si es podria tractar d'una revenja per motius econòmics, es revisen els comptes bancaris de la víctima. No hi troben res estrany. Els investigadors comproven que Miguel Ángel era un home que només vivia per estar amb la seva filla i per treballar. Més enllà de la hipoteca de la seva casa, no tenia cap deute ni cap vici conegut. Aparentment, a més, tampoc tenia problemes amb ningú.
Es sorprendente porque nosotros realizamos investigaciones por toda España y es sorprendente que este hombre no tuviera ningún enemigo. A nosotros realmente nos llamó la atención, porque suele ser al revés. Nosotros cuando llegamos a las investigaciones nos encontramos tantos enemigos que no sabemos por dónde tirar. En este caso no tenía ningún enemigo. Eso era lo que nos parecía hasta raro. Decíamos, algo nos estamos perdiendo porque es que este hombre no tiene enemigos. O sea, ¿cómo puede ser? Enemigos hablo de cualquier... O sea, es que no se lleva mal con nadie.
Els agents comencen a desanimar-se quan veuen que tot sembla anar-los en contra. Quan van a l'edifici on viuen les víctimes i pregunten als veïns, ningú els aporta cap pista rellevant. Als investigadors els sembla molt estrany que la família que viu just al costat no s'assabentés que a l'altra banda de la paret estaven matant dues persones, perquè els murs són molt fins i se sent tot. D'altra banda, no troben ningú que pogués tenir un motiu per cometre els assassinats i per acabar-ho d'adobar, el Servei de Criminalística els informa que totes les mostres recollides a l'escena del crim presenten perfils genètics coincidents amb els de la Marianela, Miguel Ángel i la nena. En altres paraules, tot i la baralla que hi va haver, a l'assassí no li va caure ni un pèl. De moment, no es pot identificar ningú que no sigui pare, mare o filla. Tot i això, els resultats del laboratori també els permeten confirmar algunes sospites. Per exemple, el fet que no s'hi hagi trobat cap resta de l'assassí els convenç que el crim va ser premeditat. L'autor va entrar al pis preparat per matar.
D'altra banda, es confirma que l'assassí no va forçar la porta per entrar al domicili. Segons els investigadors, això significaria que o bé tenia claus o bé li van obrir la porta des de dins. A més, l'autòpsia va revelar el tipus d'arma que havien de buscar els investigadors, una eina d'uns 15 centímetres amb un lateral esmolat i llis, que podria ser un ganivet de tallar pernil.
Miguel Ángel recibió una primera cuchillada cuando acababa de salir de la ducha, desnudo y mojado, que le asestaron por la espalda y le llegó a la aorta. En su cuerpo no había heridas de combate, sino de defensa. La acumulación de cortes en manos y brazos denotó que trató de interponerlos ante el cuchillo para evitar daños mayores. A pesar de ello, no tuvo tiempo para agredir de ningún modo a su contrincante, ni patadas, ni puñetazos, ni rodillazos. El asesino lo hirió de muerte nada más comenzar la pelea. Las tres primeras cuchilladas que recibió fueron las más graves, conforme al testimonio de los doctores que examinaron el cadáver. La primera le entró por la espalda, con movimiento centrípeto, hasta el corazón y le llegó a la raíz de la aorta. La siguiente le atravesó el área cervical, le seccionó la tráquea y le lesionó la vena subclavia derecha y el pulmón. La tercera le dio en el estómago.
Els forenses afirmen que el Miguel Ángel no tenia cap possibilitat de sobreviure a l'atac. La seva filla, en canvi, es podria haver recuperat si l'haguessin atès ràpidament, perquè les ferides, segons els experts, eren menys greus. Els investigadors van fer la següent interpretació del paper de la nena. S'explica en el llibre 151 cuchilladas.
Por las huellas ensangrentadas que sus pequeñas manos y pies dejaron en muebles y suelo, los agentes detectaron que la criatura trató de proteger a su padre con su propia vida. Consiguió huir del dormitorio donde el asesino apuñalaba con saña a quien más quería. Con solo 8 años, en lugar de escapar al exterior del domicilio y pedir ayuda, reaccionó en defensa. Se dirigió a la cocina, abrió el cajón de los cubiertos y cogió un cuchillo, para defenderlo o para defenderse ella. Sus manos mostraven múltiples cortes, reflejo de dicha actitud.
Entre els dies 8 i 10 de maig del 2013, una setmana i mitja després del crim, es fa una segona inspecció ocular a casa de les víctimes. El motiu de repetir-la és que els agents de l'ECIO veuen molt estrany que no s'hi hagi trobat cap rastre de l'assassí. Aquesta vegada, a més dels forenses i dels investigadors, intervenen altres membres de la UCO especialitzats en l'anàlisi d'empremtes i petjades.
Los especialistas, cubiertos por trajes protectores para evitar la contaminación del área investigada, recogieron pruebas de distintas estancias de la vivienda. en especial de los dos cuartos de baño. Se llevaron tres toallas limpias que no incorporaron en la primera inspección precisamente por dicho motivo. La atención se centró en la ensangrentada. Requisaron las dos primeras del aseo que había en el interior del dormitorio conyugal, donde se bañaba la niña. Del cuarto de baño del pasillo recogieron la tercera y extrajeron muestras de sábanas y colchas, además de pelos y otros restos biológicos.
Mentre esperen els resultats d'aquesta segona inspecció, els investigadors de la Guàrdia Civil van comprovant coartades per descartar altres possibles sospitosos. Havíem dit que la mare i esposa de les víctimes, Marianela, estava treballant la nit que suposadament els van assassinar. El seu company, Francisco Javier, sembla que també. Aleshores, els investigadors es fixen en l'amic de l'home assassinat, que va ser l'última persona que va veure Miguel Ángel en vida.
Así que se realizó una investigación sobre esta persona. Aparte de eso, se verificó quién la había visto cuando entró a su domicilio, que se había desplazado en vehículo. Se realizó una inspección ocular en su domicilio. No hubo ninguna ropa. El laboratorio informó de que no había ninguna ropa con ningún resto de sangre, etc. Y esa línea quedó, el señor Castañeda quedó descartada.
Descartada aquesta possibilitat, es comprova la coartada del germà de Miguel Ángel, Aníbal, que diu que era a Sevilla, a una hora en cotxe del Monte.
El germà de la víctima també el descarten com a sospitós perquè hi ha una fotografia del seu cotxe i un rebut que demostren que va ser a la capital andalusa aquella nit. A més, els cambrers del restaurant on diu que va sopar confirmen a la policia que van atendre tant l'Aníbal com la seva nòvia. You want
it darker. Crims. El relat dels moments foscos de la nostra societat. Amb Carles Porta.
Els investigadors es troben en un altre carreró sense sortida. Esgotat de moment el seguiment de l'entorn més proper de les víctimes, la Guàrdia Civil busca possibles enemics de Miguel Ángel. Ja hem dit que els va sorprendre que ningú en parlés malament d'ell. Però igual que va passar amb la inspecció ocular, que en van demanar una segona perquè estaven convençuts que havien de trobar alguna cosa, també miren amb lupa l'historial de Miguel Ángel i troben que una vegada, al supermercat on treballava, va tenir un enfrontament.
Pues nos hablaron de un chico, un rumano, que Miguel Ángel había cogido robando una colonia y que el rumano le había dicho que tú te vas a enterar, etcétera. Entonces, bueno, no es que fuera a priori una línea muy interesante, pero es que como tampoco teníamos otros enemigos que tuviera Miguel Ángel, pues nos volcamos en ello y de hecho, bueno, se realizaron intervenciones telefónicas, se habló con todo el entorno del chico este rumano, Yunut se llamaba, y se pudo verificar 100% que esta persona el día 27... se encontraba en casa de los padres de su novia y no salió por la tarde, no salió de casa ni por la tarde ni por la noche. Por lo tanto, este Yunut no pudo ser quien cometió los hechos.
Seguint el mateix patró, la UCO també investiga un home d'origen magribí.
Dentro del entorno un poco delincuencial que estuvimos investigando, observamos que en torno a las 22:30 horas se acercó un ciudadano marroquí al centro de salud a realizar una cura por un corte en el brazo, en la mano. Nos llamó la atención a ver si podía haber tenido algo que ver con los hechos, ya que el arma homicida había sido un cuchillo. Cuando hablaba con nosotros, pues vertía cosas contradictorias y es por lo que decidimos finalmente coger como línea de investigación y intervenir los teléfonos y reconstruir qué es lo que hizo esta persona en ese día.
Ràpidament, els investigadors comproven que aquest noi es va tallar amb una ampolla de vidre en un parc del poble i que, per tant, tampoc podia ser que havia comès el crim. Així van passant les setmanes i el cos d'elit de la Guàrdia Civil no obté cap resposta. L'únic que tenen clar és que investiguen un crim passional i que l'assassí ha de ser algú que conegués les víctimes. Però qui i per què? Com és lògic, la mort del seu marit i de la seva filla és un cop molt dur per a la Marianela. Per protegir-la, la seva família no li explica com de sagnants van ser els assassinats, sinó que li fan creure que el Miguel Ángel i la Maria van morir ràpidament i sense gaire dolor. Tot i això, la dona perd completament les ganes de viure.
Marianela se va a vivir con sus padres porque no podía estar sola, claro. Ella está completamente desesperada, tiene intentos de suicidio y se va a vivir con sus padres. Y él, bueno, él está pendiente de ella. Él, justo el día después de los crímenes, la relación que era clandestina pasa a ser oficial, es decir, él va allí a la casa y le pide a los padres de Marianela permiso para visitarla. Y entonces ellos ya se hacen novios, o sea, de ser una relación clandestina y bueno, que no aprobada por ninguna de las dos familias, es decir, ni los padres de Marianela le querían a él, ni los padres de él querían a Marianela.
En certa manera, que diguin que són parella no sorprèn ningú, perquè la relació de la Marianela i el Francisco Javier a Almonte era de domini públic. Però el que sí sorprèn a l'entorn més proper de la Marianela és l'actitud del seu xicot. Això que sentireu ho va explicar una amiga de la Marianela, la Carmen, a la periodista Rocío Castrillo.
El tipo celoso y posesivo que subyugaba a Marianela parecía haber desaparecido. En su lugar quedó un hombre atento, colaborador y pendiente de ella. Incluso su forma de actuar con respecto a mí era radicalmente distinta. Pasé de no gustarle nada, porque me consideraba demasiado moderna y me creía una mala influencia para su novia, a llamarme varias veces al día. Me pedía que no dejara de visitarla e incluso me preguntaba por algunas actividades que pudieran alejarla del sufrimiento.
Per què l'amiga de la Marianela es refereix a Francisco Javier com un home gelós i possessiu?
L'entorn de la Marianela explicava que Francisco Javier, que aleshores tenia uns 30 anys, controlava completament la seva parella. Els testimonis deien que l'home decidia des de la roba que s'havia de posar fins a la gent amb la qual podia parlar.
Ella llevaba varios años con una relación clandestina. Una relación que, según después reconoce, a mí me lo contaron todas sus amigas, además, las amigas le advertían de que este era un hombre posesivo, era un hombre muy celoso y, bueno, era una relación clara de dominante y sumisa.
Marianela y Francisco Javier es van conèixer al supermercat on tots dos treballaven. Abans de començar la relació extramatrimonial, acostumaven a quedar plegats amb les seues respectives parelles. Aleshores, només eren amics i companys de feina, però va arribar un moment en què van començar a quedar d'amagat. Quan els van enxampar, la parella del Francisco Javier el va deixar. Miguel Ángel, però, va acceptar la infidelitat i la Marianela va continuar al domicili familiar. Al final, ella va decidir marxar de casa perquè se sentia incòmoda. Això va ser només 19 dies abans que es cometessin els assassinats.
Ella dejó al marido, pero no de la forma en que él hubiera querido o de la forma en que él se lo estaba pidiendo. Porque ella dejó a su marido, pero no se fue a vivir con él ni hizo pública la relación. Ella simplemente se alquiló una casa a las afueras del pueblo, en un barrio apartado, en un sitio discreto, donde vivía con su hija cuando a la niña le tocaba con ella, porque hicieron un acuerdo verbal de custodia compartida. Eso significaba que los padres tenían que tener una relación por la niña. La niña era muy pequeña, tenía solo 8 años. Entonces, él no soportaba esta relación, tenía tremendos celos de Miguel Ángel y, según me confesó ella, más aún de la niña. Porque al fin y al cabo ella a su marido lo había dejado, pero a su niña no la iba a dejar nunca. Y además él le pedía que tuvieran hijos y ella pues no quería. Ella decía que ella ya tenía una hija, ella además era mayor que él, unos 7 u 8 años, i no quería tener más hijos.
Segons li va explicar la mateixa Marianela a Rocío Castrillo, Francisco Javier es posava gelós per qualsevol cosa, sense ni tan sols haver fet pública la relació. Això que ell li prohibia sortir i divertir-se. Això que sentireu va passar un dia abans dels assassinats, el 26 d'abril del 2013.
Miguel me puso un mensaje donde me pedía, por favor, que fuera a su casa para ayudarle a cambiar las fundas de los sofás. Después de salir del trabajo, recogí a mi madre. Necesitaba que me acompañara por miedo a que Fran pudiera verme entrar sola en casa de mi marido o que alguien le dijera que yo había ido allí. Era mi carabina. La utilizaba como apoyo para evitar su enfado.
Tot això que hem sentit, la Marianela diu que va passar abans dels assassinats. Després, explica que davant de la seva família i de les seues amigues, Francisco Javier, Fran, semblava haver-se convertit en un home nou. Sempre la intentava animar. Estava molt pendent d'ella i fins i tot havia comprat una casa perquè hi anessin a viure junts i ella pogués refer la seva vida. Ara bé, segons la versió de la Marianela, aquesta era una actitud de cara a la galeria.
Si antes me controlaba, una vez que fui suya en exclusiva, no dejaba ni un resquicio fuera de su alcance. Me llevaba de la mano a todos sitios, al psiquiatra, a la psicóloga, a la asociación Alma y Vida, y la insistencia en arreglar la casa. Venga, vamos a comprar los azulejos. No sacaba energías para moverme y me obligaba. Mujer, que es por distraerte, me decía para justificar su propio interés. Él me arrastraba hasta conseguir su propósito, pero yo no podía con 10 pastillas diarias que me tomaba. Llegamos una vez a la tienda de los azulejos y no conseguía sostenerme en pie. Me senté y se me acercó el dependiente. ¿Qué te pasa, prenda? Me preguntaba. Yo repetía. Me han matado a mi hija, me han matado a mi hija. Tenía la sensación de que mi dolor tan profundo, tan irreprimible, no importaba. Lo esencial era la casa, su obsesión por meterme en su casa, tenerme solo para él.
Francisco Javier negava públicament que fos un home possessiu i controlador, com també negava això que la germana de la Marianela va explicar a l'escriptora del llibre.
Esa actitud suya sí que la encontraba rara. Incluso la comenté con nuestros padres y me contestaron que a ellos les ocurría lo mismo. No podían entender que jamás nombrara a Miguel Ángel y a la niña y que una muerte tan horrible no le provocara ninguna reacción. Lo atribuyeron a que era un tipo muy frío. Traté de averiguar qué pensaba mi hermana sobre el asunto y llegué a insinuarle algo, aunque resultó inútil. Ella apenas hablaba, lloraba y lloraba. En alguna ocasión en que estábamos solas y la encontraba más relajada, me atreví a preguntarle si no le resultaba extraño el cambio de actitud de su novio, de lobo a corderito. No me contestaba, no se le podía hablar del tema, y se ponía a gritar y a llorar como una desquiciada. Así que lo dejé por imposible.
Francisco Javier manté que les setmanes posteriors al crim se les va passar plorant, perquè Miguel Ángel havia estat amic seu i el considerava molt bona persona. El que és cert és que va estar de baixa per depressió. Avancem ara fins a l'estiu del 2013, un mes i escaig després del doble crim del Monte. Sense tenir cap pista nova, els investigadors demanen a la Marianela que vagi a la casa on van matar el seu marit i la seva filla per comprovar si falta alguna cosa de valor. Abans, encarreguen a una empresa especialitzada que netegi el domicili, perquè no volen que una mare completament enfonsada pugui veure la seva antiga llar tacada amb la sang de la seva família. La Marianela va al número 3 de l'Avinguda de los Reyes amb la seva amiga Carmen. Després de revisar la casa amb molta dificultat, perquè no pot evitar posar-se a plorar, la dona només troba a faltar un ganivet a la cuina, un que recorda que tenia el mànec verd. Aquest és el que van trobar els investigadors a l'habitació de la nena darrere d'una calaixera. També, quan està a punt de marxar, la Marianela veu que darrere de la porta d'entrada no hi ha les claus del seu marit, que sempre les penjava allà. Aquella mateixa tarda, al menjador de casa dels seus pares, li explica tot això a un dels investigadors del cas. La conversa va anar més o menys així.
El cuchillo verde lo tenemos nosotros. Forma parte de las evidencias del caso.
¿Por qué, teniente? ¿Es el que usó el asesino para matarlos?
No, lo cogió la niña para defender a su padre del agresor, o para defenderse ella. Ese extremo no podemos corroborarlo a ciencia cierta. Apareció en el suelo de su dormitorio, entre la cama y el sifonier. Lo que sí sabemos es que no se trata del arma homicida.
¿Y?
De momento no ha aparecido. ¿Algo más que echará en falta?
Sí, las llaves de Miguel Ángel. Siempre las dejaba colgadas detrás de la puerta y no estaban. También las tienen ustedes. Como han cambiado la cerradura, igual se las quedaron para hacer alguna prueba.
Puede ser, sí. Preguntaré a los técnicos que intervinieron. En cualquier caso, la mantendré informada. ¿Eso es todo?
Que yo sepa, sí. Lo pregunta por algo en concreto. ¿Qué buscan, teniente?
Ya sabe lo que buscamos. Al asesino de su marido y de su hija.
El fet que les claus de l'home assassinat no fossin al pis sorprèn el tinent de la UCO, que es pregunta si seria així com va entrar l'autor del crim i, en aquest cas, com les hauria pogut aconseguir. Ja heu vist que en aquesta investigació hi ha moltes preguntes, però molt poques respostes. Uns dies després, encara en sorgeix una altra. Però avui se'ns ha acabat el temps. Ho resoldrem en el pròxim capítol. O no. Gràcies per escoltar-nos. Tornem tan aviat com puguem.
Crims. Guionistes Lídia Orriols, Mercè Folc i Adolf Beltrán. Cas d'avui, Nil Montilla. Muntatge musical, Sergi Cotillas. Direcció artística, Dolors Martínez. Direcció, guió i presentació, Carles Porta. Amb les veus de Catalunya Ràdio.
Me voy a marchar.